Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Un cop culminada la conquesta de la Medina de Mallorca el 31 de desembre del 1229, els invasors cristians havien de gestionar la victòria. Per molt que inicialment la campanya s'hagués vist com una expedició privada del rei Jaume I, de la noblesa i de les comunitats urbanes de Catalunya, havia acabat quallant la idea d'una croada contra els musulmans oberta a tota la cristiandat. És per això que en el repartiment dels béns mobles i immobles de la illa hi van participar persones de posicions socials i econòmiques molt diverses, des del magnat més poderós fins l'últim escuder. Cadascú havia de ser recompensat de manera proporcional, en funció del que havia aportat a l'empresa, però no sempre va ser així. Per als combatents de l'edat mitjana, el benefici econòmic assolit a través de l'exercici de les armes era plenament compatible amb els ideals cavallerescos. Hi havia una clara distinció entre el botí moble i ser movent, en metàl·lic, allò que s'havia guanyat en l'assalt, i els béns immobles, és a dir, el repartiment de terres i cases. En els béns mobles s'incluïen els andalusins capturats, que van ser assimilats des del punt de vista religiós i polític. Les recompenses més comunes per als combatents eren el botí i el rescat dels presoners, mentre que la concessió de terres quedava reservada pels nobles i els cavallers més distingits. El mateix dia de l'entrada a la Medina, els cristians es van lliurar a un saqueig sense contemplacions que va durar uns 8 dies. Hi va haver una primera fase de distribució anàrquica i incontrolada del botí, sobretot pels objectes més fàcils d'amagar i emportar-se, com les robes, les joies i els diners. Les dones també van ser víctimes d'aquesta rapinya. Tot i que no era la intenció del rei Jaume I, els magnats van forçar que la resta del botí es repartís en una subhasta que va tenir lloc al febrer del 1230, abans que fos conquerida tota la illa. A mesura que va ser sotmesa, una comissió va procedir a dividir-la en 8 parts, 4 pel rei i la resta per 4 dels seus magnats. Després, tal com consta el llibre de repartiment, el més antic que es coneix, es va anar fragmentant el territori en els diferents senyorius, alous i cavalleries, en un procés llarg i sovint conflictiu. I com a cada enguàrdia ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem de la segona fase, diguéssim, ja Jaume I i les seves masnades, en general, ara no entrem en detalls, ja ho vam explicar, en conquerir l'illa de Mallorca, i ara és el moment de repartir el botí. És una mica trist, no? O sigui, això de repartir el botí, perquè sona una expedició... No era una expedició amb cap ànim noble, pel que veig, sinó més aviat era un purament rapinyaire.
Sap dir-ho, però és propi de l'època. Tots feien el mateix. És a dir, havies d'expulsar aquella població que no es podia assimilar, expulsar-la o exterminar-la.
O esclavitzar-la, en cas també podia
utilitzar els que quedaven vius per tenir-los com a esclaus i poder negociar amb ells de comprar-los o vendre'ls, o quedar-te'ls tu mateix, i després el saqueig absolut amb no respectar cap mena de dret humà. Això és el que passava a tot arreu. Això és el que a poc va fer en Europa per expulsar cap al món musulmà, a poc, encara estaran anys a fer-ho, i aleshores, diguem, allò que aquella expressió tan bonica que ens va dir l'Antoni Virgili, no? Que qualsevol alumne que digués la paraula reconquesta, suspès. Això no és així, ni molt més. Això forma part d'una historiografia que no és certa. I aleshores, dins d'això, l'element següent, més enllà de com es tracten les persones, és el que es fixa. Les terres, els molins, els ponts, les més diverses conceptes que no es poden moure. Sí, sí. I aquí és on ve realment la riquesa, la fortuna, els guanys que et quedaran. I tothom se n'ha de beneficiar. Se'n beneficia en grau extrem i màxim el rei, el màxim autoritat, i després tots els que participen a la conquesta. Perquè tots els que participen a la conquesta, d'alguna forma o altra, han invertit d'inici. Això s'ha de tenir en compte.
O sigui, és una inversió
econòmica. És una inversió econòmica. I aquesta inversió econòmica... Clar, no vull fer comparacions amb conflictes actuals, no? Que et diuen destruirem això i després ho refarem.
No, però tenen connexions, però és evident que no és paral·lel, no és exactament igual, 800 anys després, però
en la història, sí. En la història comparada t'adones que aquella actuació era bàrbara com és bàrbara l'actuació actual, però era propi de l'època, i a més tenint en compte amb el qual hi havia un enfrontament diferent, no? Volien institucionalitzar una civilització diferent. I aquesta civilització diferent que passava pel cristianisme i expulsaven tot el món de l'islam. Per això també hi ha aquesta manca absoluta de consideració. Només el Regne de Mallorca. Diferent serà Menorca, 60 anys més tard. Ara estem parlant només de l'illa de Mallorca.
I també serà diferent el mateix rei a València.
A València. Serà diferent, per una disposició diferent. Però sí que és veritat que aquest repartiment de Jaume I a Mallorca encara marca absolutament moltes característiques de l'actual illa de Mallorca.
Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a entendre això del repartiment, com va anar i tots els conflictes que va provocar, que ja avanço allò que es diu un spoiler, en van ser molts, que hem tingut la sort de tenir amb nosaltres abans el doctor Plàcid Pérez, llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears i doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, arxiver, genealogista i autor del llibre que vam estar tractant una part, perquè el llibre és molt extens i dona per molt, Conquesta i repartiment de Mallorca, els inicis de la colonització 1230-1256. Doctor Pérez, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, contents de tornar-lo a veure.
Moltes gràcies, bon dia, és un plaer tornar a estar amb vosaltres.
Nosaltres també, estem contents. Vam parlar de la conquesta en l'anterior programa ja fa uns mesos i ara parlem del repartiment. Això que comentàvem amb el doctor Soler, ja anava de sortida preparat això? Perquè expedicions per conquerir botins, i a Mallorca també havia passat una expedició uns 60 anys abans, si no recordo malament, de pisans i catalans, també va ser entrar, sortir, robar, o quedar-se, el que vulguem veure-ho, i adeu-siau. Però, en canvi, aquesta expedició de Jaume I era diferent, era una expedició de conquesta. Per tant, ja devien tenir al cap això del repartiment d'una manera o altra abans de començar.
Sí, efectivament. Hi va molt de motius que varen donar lloc a la conquesta de Mallorca, però fins i tot hi ha qualque opinió de qualque expert que diu que va ser específicament pensada per botí de les persones, vull dir, per l'esclavatge. És a dir, que va ser una campanya organitzada específicament per l'esclavatge, per aconseguir esclaus. Tal vegada sigui una mica forçat, això, però sí que va ser un dels arguments per aconseguir-ho. No? Penseu que en aquella època hi havia un concepte molt potent que era el concepte de fidelitat o infidelitat. És a dir, un infidel era una persona que podria ser maltractada, espoliada, fins i tot morta, esclavitzada.
En la fe de la doctrina veritable.
Exacte. Exacte, ni més ni fos. I aquest concepte estimulava en bona part el que va ser la conquesta i el repartiment, sí, sí.
O sigui que hi havia, en definitiva, una mena de sentiment per part dels conqueridors de que, en definitiva, el que havien de fer era quedar-se en unes terres que no hi havia cap dret que pertanyessin a aquells infidels. Això no sé si hi ha aquest rerefons.
Exactament, sí, sí, sí. I, a més, això enllaça molt bé amb aquella idea del papa de que era el representant del món i que la seva missió específica era estendre el cristianisme per tot el món. Per tant, el feudalisme ajudava en aquesta expansió del cristianisme i va ser aquesta conjunció entre la part militar, diríem, i la part religiosa, la que va fomentar en bona part que això fos una creuada.
Clar, en dret medieval, i és un concepte molt ample, diguéssim, perquè hi ha molts drets medievals, però una de les coses que es considerava era una cosa estreta del dret romà, que era el res extra nullius i res nova. O sigui, una cosa que no és de ningú o una cosa que per primera vegada pot ser d'algú. I aquests dos conceptes es jugava per conquerir. Perquè si no és de ningú, pot ser meu, i si fins ara no era de ningú, perquè era el ningú és un infidel, ja pot ser-ho, i no sé amb quin van jugar, si amb l'Extranolius o el Nova, però és igual. En tot cas, el concepte era el mateix. Aquells no es mereixen tenir propietats i, per tant, tot el que han construït pot ser meu sense cap mena de recança de fer-ho. Quan comença el famós assalt final l'últim dia del 1229 a la Medina de Mallorca, a l'actual Palma, l'entrada és a sang i foc.
Sí, sí, efectivament. Feia tres mesos que estaven, tenien la ciutat assetjada i, clar, tres mesos era el màxim que els vassalls estaven obligats a servar, a prestar servei militar en els seus senyors. Per tant, estaven en un moment crucial en què havien d'acabar sí o sí. A part de que va coincidir amb un moment de molta inestabilitat meteorològica, hi va haver moltes pluges, molt de fred, part de l'exèrcit cristià va quedar tancat a dins el fang i dins aigua i això.
Inoperant, clar.
Inoperant. A part de que, clar, els musulmans també se defensaven, vull dir que...
Això és lògic, sí.
I va arribar un moment que necessitaven urgentment entrar i varen decidir entrar així com fos. No?
Ho aconsegueixen, però... I a l'entrar és quan comença el botí. Entren i amb ànim de venjança, o sigui, es dediquen a matar gent i destruir, o ja van amb cara de dir, no matarem aquells perquè els hem d'esclavitzar, no cremarem aquesta casa perquè potser serà meva. No sé com va.
Jo crec que hi va haver una mica de tot, perquè, clar, era més rentable un esclau que no un difunt.
Clar,
era més fàcil, era més rendible, en tot cas.
El difunt li pots robar, pots expoliar el cadàver, però exacte. Ja està, l'esclau pots seguir treballant, diguéssim.
El pots explotar, una vegada explotat el pots vendre...
A part
pots...
de robar-lo, eh? Vull dir que no. Sí.
Per tant, això crec que va ser una de les condicions d'aquell moment, sí.
Tot i així, la gent que va entrar, totes les masnades i també els senyors que van entrar aquell últim dia del 1229, no tenien els mateixos drets. O sigui, per un soldat de peu, per entendre'ns, si capturaves amb un serraí, ningú et garantia que seria el teu esclau, ni molt menys, sinó que probablement passaria a ser propietat del teu senyor, amb la qual cosa no sé si tenien gaire intenció en deixar ningú viu.
Diríem la soldadesca, la tropa, només podria accedir a lo que eren el botí moble, no? Multimoble, que podien ser esclaus, és a dir, podien ser persones, però també eren monedes, eren queviures, eren roba, eren mobles, era tot el que era joies, possible de ser transportat, amagat inicialment, perquè el veïnat no t'ho prengui, no? Vull dir, ho amagaven per portar-se'n. I, per tant, hi va aquí més de 8 dies, diu el llibre de rei, més de 8 dies de disbauxa de la tropa que se va dedicar a saquejar tot el que podia. I violar, com és normal de totes les guerres que hi ha hagudes, i fins avui en dia també, aquella setmana de disbauxa se va aturar per ella mateixa, no? Sembla que hi va un moment en què se van cansar i aleshores bé, la cosa va com a limitar. I per altra banda, els nobles més destacats van demanant al rei que fes una subhasta, que allò no pugui continuar d'aquella manera, no? Que se n'has a una subhasta pública dels béns mobles. Dels immobles ja en parlarem, però en principi dels béns mobles, no? I dels esclaus.
Dels que quedaven, perquè,
Exacte, perquè després hi va haver una...
Es van refugiar.
Sí, hi va haver una epidèmia, i després en van morir molts, a part dels que van morir a la batalla, quasi va molt més gent després que no a la pròpia batalla, no? I bé, i aquests senyors el que fan és demanar això al rei, i s'inicia una subhasta de béns mobles, però clar, la tropa, la capa inferior de l'exèrcit no estava molt d'acord, perquè intuïa que els enganarien de qualsevol manera, no? Els senyors sabien comptar, tenien capacitat econòmica per pura fer una puja superior, etc. Modificar les característiques, i llavors veien que...
I també competir contra un senyor subestant tampoc devia ser una cosa còmoda. Clar, si el teu senyor diu que un, tu no goses a dir dos, perquè potser se t'empiparà i encara et complicarà la vida, no?
I llavors hi ha una revolta de la tropa, una revolta, i saquegen una sèrie de habitacles que ja s'havien apropiat dels senyors feudals, i els ataquen, el que diuen de Tarragona, per exemple, és un d'ells, el pavor de Tarragona és un d'ells, i clar, i el rei se veu obligat a intervenir, i els amenaça que els apenjarà, els penjarà les forques si la constitució aquella continua, etc. No? I curiosament, és la primera vegada en què en Jaume I se pot fer valer damunt la resta dels nobles. I és la primera vegada en què se nota una certa autoritat d'en Jaume I damunt la seva pròpia tropa.
Que és un Jaume I jove, que és la seva primera gran proesa, diguéssim, com a,
havia
com a monarques.
Havia fracassat a Peníscola, per exemple.
Sí, abans, justament, perquè el primer intent és cap avall, perquè forçat pels aragonesos, però en tot cas, esclar, ara és un altre nivell.
El fet de conquerir Mallorca i de conquerir la ciutat i després de poder s'enfrontar en aquestes revoltes li dona un cert prestigi. I comença aquí a remuntar la seva credibilitat.
Comença a ser el conqueridor.
Exacte. Mm-hmm.
Sí. La subhasta com es produeix? O sigui, es produeix el mes de febrer, per tant, al cap d'un mes i mig, més per arrodonir, de la conquesta. I com es produeix? En un lloc públic? Es va per parts? Bé, en diverses subhastes, com és?
No, d'això no tenim referències, d'això no ho sabem, perquè, de fet, l'única referència que hi ha és el llibre de Rei, el llibre de Jaume I, i d'aquest tema no en parla, passa de puntetes, no?
Únicament... Tampoc li devia fer gràcia, m'imagino. Clar.
I l'únic que ell diu és que, gràcies a ell, la situació se va reconduir, això és l'únic que... Però, clar, és la seva pròpia declaració. Aleshores...
Sí, sí, ho has de prendre amb una certa distància. No. Fos cert o no, en tot cas, sí que la situació es recondueix des del moment en què a partir d'aquesta subhasta aquests conflictes sobre els béns mobles, sobre els béns que es poden agafar i emportar-se'n, disminueix moltíssim, no?
Efectivament, sí, sí. Que a partir d'aquest moment sembla que la cosa se suavisa bastant i se passa ja, molt d'ells ja a partir d'aquí tornen al seu país, bueno, al seu lloc d'origen, i se procedeix en el repartiment de la part immobiliària, no? de cases, terres, etc. Tot i que Mallorca no estava conquerida.
Això anava a dir, però esclar...
Però era evident que no hi havia capacitat de resistència i d'oposar-se a les...
No és així.
No?
Van resistir més de 3 anys, van resistir a les muntanyes.
Sí, però amb capacitat de derrotar, no? De derrotar els invasors?
Potser hagués...
No està clar, no està clar. Els fets que van resistir i, a més, comptaven en que en la possible ajuda de Menorca, no? Que, de fet, hi va continuar havent comunicació entre Menorca i Mallorca.
Allà mateix.
Sí, és molt factible.
Habituallaven, els qui s'havien refugiat a les muntanyes eren menorquins, i vinc que en Jaume I no aconsegués tear aquesta línia de connexió.
Aquests proveïments venien de Menorca per ajudar els resistents de Mallorca.
Fins i tot en 1232, 3 anys després, encara que en el darrer nucli de resistència que hi ha, en Jaume I els combina que se rendeixin, i ell diu, bé, esperarem 8 dies i si no rebem ajuda m'ho retirem, si no, no.
Clar.
Això també era una tàctica molt, molt medieval. És a dir, formava part com de la... De savoir-faire, de la guerra.
Gairebé, no?
Sí. És a dir, jo me retré, però sempre que no sigui capaç d'obtenir ajuda d'una altra banda.
Clar, estic recordant el setge de 800-801 de Barcelona, que el fill de Carlemany s'empararà de la ciutat i que també es rendeixen els musulmans que estan dins de la ciutat quan són conscients de que no aconseguiran rebre ajut. O sigui, no, no és un assalt com a tal, és a partir del moment en què ja queda clar que no, un exèrcit que semblava que vindria no va, sinó que se'n torna cap a terres andalusines quan es rendeixen, perquè intenten pactar una rendició honrosa, però ja està. O sigui, que això no era una cosa gens inhabitual, ni molt
no,
menys.
No, això ja era molt corrent, en forma una part, ja dic, de joc, diríem, entre cometes, no? Joc militar, no? Joc d'aquella època.
Tots aquells que van participar en la conquesta de Mallorca comptaven amb la promesa reial de rebre una part del botí obtingut com a recompensa. De fet, era un compromís que Jaume I havia adquirit un any abans. A les Corts Generals celebrades al Saló del Tinell de Barcelona el desembre del 1228, pràcticament un any abans, segons es recull el llibre dels fets, el rei va fer aquesta promesa públicament.
E nos haguérem acord que feéssim Corts Generals a Barcelona. E que hi fos l'arquebisbe de Tarragona, els bisbes, els abats, els rics homens, els ciutadans de Catalunya. E quan ven que en el dia que la cort fou ajustada, foren tots al nostre palau antic, lo qual lo comte de Barcelona feu bastir. E quan ven que al matí, celebrades les misses matinals, donaren la paraula en Guillem de Montcada, ell llevàs de peus e dix:
Senyor, en semblant d'aquest fet, de que vos no s'havets parlat de conquerir lo regne de Mallorques, qui és dins mar, nos vos donam tres consells. Primerament, que façats pau e treva per tota Catalunya. Endemés, volem que aprengats lo bobatge sobre nostres homes e donam-vos-lo en do per gràcia per amor. En nosaltres i en nostres cavalls armats i anirem a servir-vos, troca Déu vos haja donat l'illa de Mallorques, i no ens partirem de vos, tro la conquesta sia complida.
I aquestes paraules oïdes deixeren que els faéssim carta del partiment de les terres que no es guanyaríem amb ells, i dels mobles. I la forma de la carta fou aital, que segons los cavallers i els homes armats, i les naus i les galers, i els llenys i l'armament que iria en elles, que nos, quan Nostre Senyor nos hauria dada aquella victòria, que els dessin part, e a aquells que irien amb nos, a cavall i a peu, e ai també per los guarniments que aportarien.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Plàcid Pérez i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del repartiment de Mallorca després de la conquesta de Jaume I. Doctor Pérez, la promesa, segons hem sentit del rei, era que tothom que anés a conquerir l'illa i que ho aconseguís, alguna cosa se n'emportaria cap a casa. Es va complir aquesta promesa?
Era molt complicat, perquè, clar, el rei els va prometre que els serien recompensats proporcionalment en allò que havien aportat a la conquesta. Però això és molt bo de dir, però molt mal de fer. És a dir, com valores la quantitat de cavalls, de cavallers, de peons, d'armes, de queviures, de tot el que aportes, com ho quantifiques per després
fer divisions
i fer un repartiment de béns que són també homogenis, perquè hi ha terres, hi ha cases, hi ha molins, hi ha mesquites, hi ha banys. Com tot això ho pots en aquella època, no? Estan parlant de segle XIII.
I ara també ho seria de complicat.
Això va ser molt complicat. Aleshores, el que vam haver de fer és cercar un mòdul que no sabem com se va aplicar ni com se va calcular, que és una cavalleria, el que se diu una cavalleria, que no té res a veure amb cavalleries armades ni altres tipus de cavalleries. Sí. És un concepte que només compareix en aquest context, en el context repartimental, pus. I a cada senyor feudal, a cada cavaller, cada peó, se li va adjudicar un cert nombre de cavalleries, que en teoria era proporcional en allò que havia aportat a la conquesta, però no sabem de quina manera. L'únic que sabem és això, que Núñez Sanz li van adjudicar 3.000 cavalleries, a l'altre 200 i a l'altre 100 cavalleries.
Núñez Sanz era el virrei de... el comte de Rosselló i Cerdanya, ara,
sí,
que és el gran...
Sí.
Sí, sí.
Sí, era el senyor feudal més important.
És el senyor feudal més important i és el que muntarà el castell de Bellver, d'aquí ve el nom de Bellver, perquè ell era Rosselló i Cerdanya, ve el nom del castell de Cerdanya, que ara és propietat o és d'ús reial encara, no?, dels Reis d'Espà, o ja no, ara, a Mallorca?
No ho sé.
El castell de Bellver, que ha estat presó, ha estat un munt de coses, però ara no sé si residència...
No, el castell de Bellver no.
Ara ja no.
No, ara, que jo sàpiga...
Ara ja no.
Van afusellar-la, sí, però no és el... No, en aquests moments...
Van afusellar-la ja en la silla i va ser presó...
Moltes altres coses, sí, però...
Va ser presó...
De Favellanos.
Sí, no, de Favellanos i d'això, després no ho sé, ara no ho sé què és.
Sí.
No ho recordo.
En tot cas, llavors, per alguna manera s'havia de fer, perquè era evident que Nuño Sanz, per exemple, volia una bona part, però l'arcabisbe de Tarragona també es volia emportar el que era seu, i els Montcada, i el mateix rei, i els peons que havien anat allà a lluitar. Tothom volia alguna cosa.
Tothom volia sucar.
Esclar, a part de la corrupció que hi deia bé, però com ho van fer, això?
Bé, de fet, van dividir Silla de Mallorca, van dividir en dues parts.
Però això sobre paper.
Teòricament.
Sobre paper o mentalment, però
teòricament, sí, no? Sí. Clar, en base, se suposa que en base a un divan de tipus andalusí, que ja devia existir prèviament, perquè clar, com que Mallorca no estava acabada de conquerir, no sabien fins a quin punt coneixien exactament que hi havia Mallorca. Coneixien el que hi havia a la ciutat. Això sí, perquè hi havien entrat.
Estaven, sí.
I per això, en el llibre de repartiment, la ciutat està repartida d'una manera molt, molt específica i molt concreta. Però la part forana, tota la part rural
de
la ruralitat de Mallorca, està dividida en districtes musulmans, els mateixos districtes andalusis, i dos per tu i tres per tu, d'aquesta manera.
Sí.
No? Aleshores, la parteixen en dues parts teòriques, i la meitat correspondria en el rei i en els seus companys, no vull dir vassalls perquè en realitat no eren vassalls, eren companys seus, no? I l'altra meitat en els senyors feudals. Clar, per fer lots més o manco equivalents, proporcionals, varen crear dins la part no real, dins la part dels senyors, varen fer quatre parts. D'aquella meitat d'illa ho varen dividir en quatre parts i varen adjudicar cada una de les parts a un dels mandats més importants de l'host, no? En Nuño Sanz va ser un, bisbe de Barcelona, en Gastó de Beán i el comte d'Empúries. Aquests senyors encapçalaven les llistes, quatre llistes distintes, que varen ser qui varen rebre aquests béns. En nom, cada un d'ells va rebre aquests béns en nom de tots els de la seva llista.
Deixa.
Què vol dir això? Que després va haver de repartir entre els de la
és
seva
els
llista...
És els seus, diguéssim, tot allò que havia obtingut.
Sí. No en règim de vassallatge, no? Sinó en règim d'igualtat. És a dir que...
Encara havia rascar més tot això, clar.
Ah, clar. I això implica una quantitat de negociacions i de conflictes. Jo m'apertoca més del que tu m'adones, després he d'haver una definició de cada qual que accepta el que se li han donat i renuncia a la resta, amb un document, que tal, tal, tal...
No, i això... a part devien comparar entre senyors feudals. El de l'altre senyor reparteix d'aquella manera, que a mi m'hagués convingut més, perquè nosaltres estem repartint d'aquesta, que potser no convé tant, no?
I per això se van fer aquests quatre lots amb un nombre de cavalleries molt semblant.
Perquè, com a mínim, això
perquè
fos més o menys...
Manco, tal, i es... els nobles que varen pertànyer a cada un d'aquests grups no necessàriament havien de ser cavallers que havien vengut en su cap de llista de cada una de les llistes. Vull dir, un súbdit bisbe de Girona podria haver estat dins la porció que va correspondre a en Nuño Sanz, per exemple. Perquè el que se tractava era de fer lots iguals. No de equips militars iguals. És a dir, que el repartiment no reflecteix la composició de l'exèrcit, en absolut.
Clar, sinó en funció de les inversions i les influències d'uns i altres amb tot el procés.
I hi ha una qüestió que és molt important en el repartiment, i és que el repartiment no intenta proporcionar mitjans de viure, en els combatents, sinó simplement remunerar l'inversió que havien fet, el que havíem parlat abans. És una remuneració. Si aquells béns que rebia una determinada persona, un determinat cavaller, no li permetien viure, era el seu problema.
Clar.
És a dir, no era un contracte de vassallatge. Vassallatge implica que el vassall ha d'obtenir béns que li permetin viure ell i la seva família d'una manera, diríem, suficient.
Això volia dir colonització del territori, doncs. Mm-hmm. Establiment allà i colonització d'aquell territori.
Sí, clar, clar. És a dir, es qui rep béns no els rep per conrar ell, perquè ells eren combatents, eren guerrers, no eren pagesos, no eren ramaders, no eren artesans, eren combatents.
Tenien claríssim, sí, sí, això.
I l'únic que volien eren rendes. Mm. Obtenir rendes, i per obtenir rendes havien de col·locar persones allà, que colons.
Era l'única manera, això ho deia Marx, però és igual, clar. Era una cosa evident. O sigui, si no tenies a gent treballant, això se n'adonaran, precisament arran de Mallorca, i a València actuaran diferent, perquè és clar, el desastre que fan a Mallorca amb les matances dels sarraïns mallorquins els impedeix, això, han de colonitzar portant gent de la corona, perquè és que és impossible conrear aquelles terres i, per tant, extreure'n el més mínim rèdit, que això és el desastre.
Molta gent de les parts de l'Empordà, de totes les parts costeres que donen més directament a Mallorca. Sí, sí. Mm-hmm.
Clar, d'aquí ve el mite del salament del català, que és un mite, ja ho sé, però el salament del català...
Parlar salat,
això és un mite filològic, però en tot cas s'explica, diguéssim, per aquesta raó de fons de la traslladació de colons d'un lloc a l'altre.
Que també requeria que hi hagués colons per transferir.
És que això anava a dir.
Perquè buidaves, si hi havia pagesos que se traslladaven a Mallorca, des de Catalunya, segons quines parts quedaven buides. Va ser una mala solució, això de suprimir els andalusins, els musulmans de Mallorca. Va ser una mala solució, perquè es van trobar que
no tenien ningú.
No tenien ningú, terres, i van estar 30, 40 i 50 anys sense conrar.
Clar, clar, impossible.
Perquè no hi havia gent.
Impossible. Això també explica que, tenint en compte que hi havia ciutats com Barcelona o Lleida, per posar-ne dues, de les diverses que hi van haver, que havien invertit en la conquesta de Mallorca, com ciutadans d'aquestes ciutats acabarien conreant territori a Mallorca, que és una cosa que també xoca una mica, no? Gent urbana que passa a ser pagesa, per dir-ho, fer-ho fàcil, és una mica xocant, però s'explica per aquí, m'imagino, no?
Sí. De fet, les combatents que van enviar a les ciutats simplement van aconseguir botí moble. Els soldats, els vilatans que varen acudir en nom de Barcelona, de Tarragona, Lleida, etc., aquesta gent només va aconseguir béns mobles, perquè els béns immobles van ser adjudicats a les ciutats, a les pròpies ciutats, que eren els que havien finançat, sí, sí, de fet, la campanya, no? Sí. També tenia la seva lògica. I, per tant, van ser les ciutats els que varen després va de cercar aquestes persones que es volguessin establir a Mallorca per conrar les terres.
L'illa de Mallorca va quedar molt fragmentada entre unes 300 i unes 350 unitats agràries, sovint constituïdes per territoris dispersos i no contigus. Els senyorius dels magnats eren anomenats baronies, els controlats per cavallers, cavalleries, i la resta, de menor extensió, eren els alous. Tot i que les porcions estaven sotmeses a la potestat del rei, tots els porcioners i beneficiaris reberen els béns en alou franc i lliure. En aquest document del 3 d'octubre del 1230, els partidors de la ciutat de Lleida donen unes cases de la ciutat de Mallorca a Vidal de Fontanet en alou franc i, per tant, sense cap càrrega feudal.
En nom de Crist, sigui conegut de tothom que nosaltres, Pruet Cuirater, Bernat Moliner, Pere Escrivà i Domènec Clavell, tenint ple poder del rei per donar, dividir, distribuir i assignar als habitants de Lleida residents a la ciutat de Mallorques els béns immobles que el propi rei els concedí dins la ciutat per l'autoritat que aquell poder ens atorga, donam e concedim a vos, Vidal de Fontanet, en alou franga lliure, unes cases situades dins les morades de la ciutat, en el carrer anomenat de Lleida. Confronten per dues parts amb carrers públics, per altra part amb les cases de Pons de Cervera i per l'altra amb les cases de Bernat Moliner. I així, les dites cases i tot quan està comprès dins les seves confrontes amb les entrades i sortides, pertinences i millores, des de l'abisme fins al cel, vos donam perpètuament, de manera que podeu tenir-les, posseir-les, explotar-les, donar-les, vendre-les, penyorar-les, alienar-les i fer-ne les vostres voluntats a qui vulgueu, excepte a cavallers i a eclesiàstics. A nosaltres, dits donadors, per nosaltres i per tota la Universitat dels Homes de Lleida, habitants a la ciutat o regne de Mallorques, prometem que vos serem garants, legals i defensors, de la dita donació contra qualsevol persones. Data Mallorques, el dia 5 de les nones d'octubre de l'any de l'Encarnació 1231.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Pérez, perquè acabem de sentir i comentar, aquestes divisions de vegades semblaven una mica arbitràries, perquè que hi haguessin territoris no contigus o territoris que no estaven amb la divisió pensats perquè tingués una certa autonomia pròpia i poder conrear. És una mica estrany. Per què van haver-hi aquests, diguem-ho clarament, errors a l'hora de repartir, quan suposo que hi havia sistemes una mica més racionals?
De fet, sembla que hi va haver un intent de que cada senyor feudal tingués una part de pla, una part de muntanya, una part de ciutat, etc. Jo crec que se van fer uns...
Si tenia una raó, hi havia una lògica
sí,
darrere.
Sí. I per altra part, la dispersió territorial ve donada pel fet de no donar un excés de poder a la noblesa perquè pogués enfrontar-se de qualque manera en el rei. No? Vull dir,
encara que siguin tots nobles, el primer entre els nobles, el primer inter pares, és el rei.
I el rei me'l fia a totes les monarquies,
d'aquesta època. En tota l'època medieval.
Sí, me'l fia dels aristòcrates, perquè són el seu suport, però són el seu enemic al mateix temps, i al mateix temps són els seus amics.
Sí.
És una situació molt complexa, i estem parlant també de les autoritats eclesiàstiques, exactament igual.
Clar, a més, el rei tenia l'experiència de quan ell havia estat infant, de que tot el temps que ell la seva pobertat, resulta que tota la noblesa se baran entre ell per aconseguir dominar el poder real. Aleshores, se fan faccions tot el temps del principi del seu reinat per intentar controlar-lo, i això ell ho coneixia fa estona, i per tant...
Aquest reportiment entre els nobles d'aquesta manera explica de que la gran propietat no hagi estat a Mallorca, no? No hagi existit.
No ha existit gran latifundi de Mallorca.
El repartiment va ser més o menys...
Sí. No. Per això, però, perquè se va remunerar l'inversió que s'havia fet. No se va premiar a ningú, no se tractava de donar possibilitat als senyors que poguessin viure amb una major qualitat de vida, diríem avui en dia, no? Sinó simplement de remunerar. I si tot havia tocat el repartiment un bossi de terra petit, mala sort.
Sí.
T'havies de conformar amb allò, entre altres coses, perquè Mallorca no era més gran. Hi havia, no n'hi ha més. Aleshores, de trossejar Mallorca, se van trobar que qualque tros que va correspondre a qualque persona era totalment insuficient per viure. I que així en què va fer? Ho va vendre.
Clar.
Perquè no li permetia ni obtenir renda suficient per mantenir-se ni per quedar a viure a Mallorca. Que així en simplement van vendre el seu bé, el que li havia correspost a la conquesta, si eren dues cases, o si era un bocí de terra, o si era un molí, ho van vendre. I va veure que se va aprofitar d'aquests temes. El rei, per exemple, se va aprofitar i va aconseguir comprar les porcions d'altra gent. El bisbe de Mallorca va aconseguir també moltes, moltes propietats degut a això, no? perquè hi havia molts que no li van tocar, no li servien ni per pagar la inversió que havien fet. Per tant, i a més, com que ja dic, no eren pagesos, eren militars, el que els interessava era continuar la guerra a l'Andalus, a València, a Sevilla, etc., per continuar, a veure si aconseguia renda suficient per treure una mica el cap. No va ser una cosa, per molts, no va ser una bona inversió. Al final, va resultar que no era tan bona inversió. No?
Això anava a dir. Aleshores, si en aquell moment bàsicament el Principat de Catalunya, no només, havia sigut que havia finançat bàsicament la conquesta, no sé si va ser una bona inversió pel Principat. S'explicaria una mica també la conquesta de València amb un gran pes d'Aragó, en aquest cas, a causa de la fallida econòmica que representa Mallorca, malgrat les expectatives que eren molt positives?
Potser sí. Alguna cosa tenia que veure. Sí, jo crec que sí. De fet, la realitat és que el rei no va actuar de la mateixa manera que Mallorca. Això està clar.
No, és evident, eh? És un canvi de política radical.
Ah, perquè va veure que allò no funcionava, no va funcionar de cap manera. I no va funcionar ni des del punt de vista de la repoblació, diríem, ni tampoc des punt de vista dels propis participants en conquesta, que molt d'ells van quedar sense...
Tot el precedent musulmà, diguem, de pous, d'alqueries, de tot això ho van aprofitar, van seguir aquesta tradició rural, de cultius, etc., o canvien aquestes característiques l'arribar als cristians i expulsar els musulmans?
Depèn de són quines coses. Per exemple, tots els sistemes hidràulics els varen mantenir. El que passa és que, com que no varen entendre com funcionaven la funció social en època andalusina i la funció social en època cristiana era totalment distinta, els cristians no varen entendre el funcionament social de les xarxes hidràuliques. Els varen seguir utilitzant, però els varen subvertir. Helena Kirchner parla de subversió dels sistemes hidràulics, no? Perquè els van reaprofitar, perquè ja hi eren, però varen introduir modificacions que els varen modificar moltíssim, no?
I en aquella és aquesta historiadora que ha treballat això de l'Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí. I la part de serialística se va mantenir i se va incrementar. El que va canviar molt és que se va introduir moltíssima vinya, per exemple, un dels cultius que se va introduir va ser la vinya.
Clar, els andalusins no la utilitzaven, és lògic, sí.
No l'utilitzaven tant.
Ja.
L'utilitzaven, vull dir, l'utilitzaven com a panses, com a vinagre, sí, etcètera, sí, sí. Però no com a vi, evidentment.
Sí, sí. Com a licor.
Sí. I la part cerealícola sí que va incrementar bastant, i sobretot la part ramadera. Quan no hi ha pagesos suficient per conrear la terra, sí que hi ha espai suficient perquè puguin pasturar guardes de bestiar, no? De goves, de cabres, etc.
De menys control, menys feina que no pas.
I els primers anys, els primers segles, hi ha un gran increment de ramaderia. Més que no d'agricultura.
Els cavallers que van aportar milícies a la conquesta de Mallorca van ser retribuïts en funció d'aquest esforç bèl·lic. En un document del 3 de novembre de 1233, el cavaller Pere d'Alcover reconeixia que el procurador del bisbe de Girona li havia pagat tot allò que li corresponia dins de la seva porció. Aquest pagament es feia en béns immobles, una alqueria, una casa i un hort.
Sia de tothom conegut que jo, Pere d'Alcover, cavaller, reconec a vos, Guillem de Torrella, procurador a Mallorca de Dom Guillem, per la gràcia de Déu bisbe de Girona, que tingut he rebut de vos, íntegrament e en pau,
per raó de les milícies meves que jo havia d'obtenir en la porció de l'esmentat bisbe, una alqueria en el terme de Catí. Heu un casal a l'Almudaina de la ciutat de Mallorques. Heu un hort en el terme de la ciutat. Les quals coses em donàreu vos e assignàreu, tal com millor o més llargament és de veure en la carta que es va confeccionar per tal efecte. Per tant, renuncio a la resta dels honors e possessions, rèdits essencials que el senyor bisbe té a la ciutat e illa de Mallorques. E per mi e els meus, faig definició perpètua al bisbe. E pacte de no demanar-li res més, de la millor manera e més llargament que es pot dir, fer e entendre, segons el seu e vostre bo e sa enteniment. Data Mallorques, el dia 3 de les nones de novembre de l'any del senyor 1233. Signen Ramon Constantí, Guillem de Ripoll e Bernat d'Escoll. Testimonis. Signa Berenguer Company, notari públic de Mallorques, qui ho escrigué el dia e any prefixat.
Això és En Guàrdia.
Doctor Plàcid Pérez, el repartiment va provocar un canvi de l'estructura gairebé geogràfica, diríem, de l'illa. Els nuclis de població van variar, els camins van ser uns altres, o no? O no van tenir més remei els cristians ni es van plantejar canviar l'estructura de l'illa?
La ciutat, per exemple, l'única que van reconstruir, però no van tocar. La ruralia sí que sembla que hi havia moltes alqueries i rafals, és a dir, el tipus de poblament d'Andalusia era base d'alqueries i rafals, i això sí que se va unificar de qualsevol manera, és a dir, van desaparèixer molt d'ells i se van unificar i se van crear els primers pobles que no tenen gairebé res que veure amb les alqueries. És un sistema, una pobla, una vila, no té res que veure amb una alqueria, encara que estructuralment pugui semblar que sí, però no. Dir que, sí que, tot això sí que se va canviar bastant.
No, clar, és que entre el 70 i 90% de la població és d'origen català, no? Una part sí. Occitana, una part aragonesa, sí, sí, sí. És, clar, això...
Molt poc, però...
Amb uns valors diferents.
Sí, sí. La majoria eren d'origen català, del que s'ha Catalunya Vella, Catalunya Nou i Occitània, però la part d'Aragó, Navarra, Castella, Portugal, un percentatge sí que hi va haver, és innegal, però molt petit, i aquest percentatge se va establir especialment a ciutat, és a dir, a la part forana...
Més comerciants, m'imagino.
Sí, llavors, comerciants, sí. Artesans, sí. Armadors, però el que és la ruralia, el que és el conreu i la pastura, diríem, no? Això van ser gent autènticament catalans, Catalunya.
Quan es pot parlar de que el repartiment s'ha consolidat? Perquè suposo que hi ha anys, no sé si dècades, en què aquest repartiment ha provocat molts conflictes, gent que ha de malvendre constantment, altres que no està clar el seu territori on és i l'ocupen, i amb l'etapa feudal això és sinònim de violència, etcètera, etcètera, etcètera. Quan es consolida, més o menys, aquest repartiment?
La part real se consolida l'any 1232, exactament.
O sigui, això està.
Sí, que és el llibre de repartiment. El llibre de repartiment se conclou l'any 1232, però és únicament el repartiment entre el rei i els membres del seu grup, d'igual que manera, no? És a dir, les ciutats, totes les ciutats, menys una o dues, queden dins la seva porció, el poble de Tarragona queda dins la seva porció, el temple queda dins la seva porció, etc. I el repartiment entre rei i tots aquests personatges i ciutats conclou l'any 1232. La resta, el repartiment nobiliari, perdura durant molts anys, i hi ha plets entre ells, hi ha discussions, hi ha contractes que s'afirmen, hi ha contractes que s'afirmen i qualcun diu, bé, però si surt qualque cosa encara que quedi pendent de dividir, ja ho dividirem en el seu moment.
O sigui, que no veuen clar que allò estigui clar. Consolidat.
No, i a més és que ja he dit que divideixen Mallorca en dues parts i una d'elles en quatre parts, però no existeix una divisió física real. Després hi ha una quantitat ingent de plets per dirimir on acaba la seva porció i on comença l'altra. Perquè les alqueries andalusines no estaven delimitades físicament.
D'aquesta manera tan estricta.
Un munt de problemes. No, aquesta alqueria comença aquí i acaba allà. Això...
Clar, a més hi ha territoris que són relativament obvis, no? Si hi ha un turó o hi ha un riuet, pots més o menys separar, però hi ha molts en què això no existeix, en què és una mena de plana, per posar-ho també fàcil, i és clar, fins a on és meu i fins a on és teu. Això devia ser realment conflictiu.
Sí, i ho han de fitar, i han de delimitar... I en certa manera, en algun cas, es van de mesurar, però no estan mesurats, no hi ha res mesurat quan se fa repartiment, no se sap exactament, no se pot parlar de res, de cap quantitat que digui, mira, a tu t'han tocat 24 hectàrees i tu 52.
I a més, la gent que ve és la gent humil de Catalunya, perquè clar, els hereus es queden a casa seva. I són els que no tenen terres i tenen res, els que van cap a Mallorca.
Per tant, van encara. Hem de dir que el repartiment de temps de Catalunya Ràdio ja ens hem esgotat el que teníem i que no era evidentment suficient, d'això ens queixàvem, però hem acabat el temps. Doctor Plàcid Pérez, moltíssimes gràcies per haver tornat aquí amb nosaltres a explicar-nos una mica aquesta segona part, que no s'ha esgotat ni molt menys, del seu llibre Conquesta i repartiment de Mallorca als inicis de la colonització. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Joan Maria Soler i Sabater, et va tocar alguna cosa amb el repartiment...
Jo m'hauria agradat, perquè Mallorca és de les illes que trobo maques, no solament al Mediterrani, al món.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González i Albert Cortés.